El programa electoral del PSC té 153 pàgines. La portada és vermella, inclou l'eslògan President Illa, fem-ho. A la contra, sobre un fons vermell, el mateix fons vermell, hi ha una mena de troca, i molt embolicada, d'on surt un fil, un únic fil, que va cap a les següents paraules. Torna a Catalunya, PSC, barra i un cor. A diferent d'altres programes, no hi ha ni una sola fotografia. Salvador Illa, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Saludem també la Sílvia Solanes, que és la redactora dels serveis informatius de RAC1, que segueix la campanya del PSC. Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
És que m'agradaria que gairebé, ara que parlàvem amb l'Oriol Mitjà fa uns moments, també començar-li a preguntar pel tema pandèmic. Si em permet, començo a parlar del tema pandèmic. Com fa que no parla amb la ministra Darias?
Doncs vaig parlar-hi, ens vam fer un missatge ahir i parlo pràcticament cada dia.
Pràcticament cada dia. Sí. Manté el 70% a l'estiu vacunat?
Sí.
Quan parlem de l'estiu, parlem del setembre, que encara és estiu, o parlem del juliol?
No, agost, juliol, agost, potser diria jo, no?
70%?
Agost, sí, jo crec que sí, jo crec que és factible. No ha de passar res extraordinari que trenqui, però jo crec que sí.
Jo estava molt convençut, sempre ho he dit.
Jo ho he dit sempre, i com també vaig dir que hi hauria vacunes al desembre, i també em deien que no, jo crec que aquí s'ha fet una... És a dir, hem de posar una mica de mirada llarga, no? I també hi ha gent, escolti'm, 3 anys mínim per una vacuna, abans d'un any n'hi han hagut dues, ara ja n'hi ha 3 d'autoritzades a Europa, no? L'esforç que s'ha fet de producció és un esforç sense precedents a la història de la humanitat, naturalment que és un procés complex, naturalment que poden haver-hi coses, però miri, a Espanya hi ha més de 2 milions de persones que han rebut la primera dosis, no? Catalunya, 300, més de 300.000, no? I hi ha gairebé 600.000 persones que han rebut les dues dosis. Això anirà avançant i anirà creixent. Hem d'esperar a la quarta vacuna autoritzada, que és la de Janssen, no? Crec que hi han demanat autorització per ser usada als Estats Units, no? És una vacuna, una dosis, i això prospera i també aquí a Europa s'autoritza aquesta vacuna, jo crec que passarà, doncs serà una vacuna lògica que facilitarà molt el procés de vacunació. I això, com això, crec que les coses aniran bé.
La russa també la punxarem o no?
Si es presenta la seva sol·licitud d'autorització a l'Agència Europea del Medicament i si passa els controls de qualitat que ha de passar i de seguretat, doncs pues serà una vacuna més a disposició, no?
Pot ser que a l'octubre o al novembre decidim quina vacuna ens volem posar? O sigui, que passi com amb les mascaretes? Estem en l'efecte mascaretes, que va haver-hi molt merder al començament amb les mascaretes, que s'hi desviaven vaixells d'aquí cap allà, i perquè cada estat volia tenir les seves mascaretes. Està passant el mateix amb les vacunes, ara?
Ara, com que és un bé escàs, molt escàs, no? Ha de ser professionals que diguin quina vacuna t'has de posar conforme van arribant, no? I s'ha de seguir els grups de vacunació de risc que han marcat els experts, no? Probablement a octubre, novembre, estem en una situació diferent i, per tant, es pot plantejar el que vostè diu, no?
Per cert, que han sortit les dades a Catalunya, no sé si les ha vist,
no.
Però es van baixant, el risc de rebrot baixa, la famosa la velocitat de transmissió baixa, la incidència acumulada de 14 dies baixa, la taxa de positivitat baixa, hi ha elements negatius, que és que hi ha 69 persones que tornen a entrar que entren als hospitals i 10 que van a les UCIs. És veritat que, venim del cap de setmana que no hi ha, pràcticament no hi ha altes, amb la qual cosa vol dir que les dades... Per tant, estem parlant de que la tercera onada s'està acabant?
La tercera onada, la situació encara és preocupant, no? Perquè les incidències acumulades són encara molt altes, no? Però efectivament la setmana passada ja vam veure un descens a tota Espanya i a Catalunya. Correcte, mira, jo tenia el dubte a principis de la setmana i quan vaig deixar al Ministeri de la babositat de descens, no? Pensava a veure vam fer pic, crec que vam dir que el pic va estar el 14-15 de gener, vam dir, no? I vaig pensar, a veure si el descens, el dubte que teníem era, serà més lent, i veig que està sent un descens a un ritme correcte. No?
Hi haurà quarta onada? No sé.
Jo espero que no.
Per exemple, el tema, quan parlen de variants, sí, però, la gent està molt angustiada, sí, quan variant britànic, sud-africana.
Aquest és el dubte, no? Les variants, no? I no podem deixar de tenir molt present, que estàvem convivint encara amb el virus, no? I que fins que no hi hagi un percentatge molt alt de gent vacunada que permeti una certa immunitat de grup, doncs encara està aquí, i que, per tant, si ens despistem, ja ho hem vist, no? Doncs torna a creixer. I les variants, efectivament, si ha d'estar molt a sobre, no? Si ha d'estar molt oberta, perquè, bueno, s'ha de seguir, que s'ha fet tot un pla de seqüenciació per detectar-se també les que hi ha la presència que tenen a Espanya, la major transmissibilitat, la major letalitat que puguin tenir, per tant, s'ha d'estar molt pendent d'això, no?
De fet, vostè ens va dir el 70%, ens va dir efectivament allò de les vacunes, però també va dir que no seria ministre i ho va ser. I el dia abans de que fos el substitut de Miquel Iceta, va dir que Miquel Iceta seria el candidat del PSC a la Generalitat. Això l'acompanyarà.
Sí, però és que, fixi, són dues coses que no depenien de mi, cap de les dues, no? Ser ministre no depenia de mi, depenia del president del govern, i no m'ho havia comunicat el dia que vostè m'ho va preguntar, ni m'havia fet cap...
Però el dia abans sí, a Televisió Espanyola, no?
El dia abans sí, però fixi, això és una cosa que jo vaig tenir sempre molt clar. Jo no hagués fet mai, no hagués acceptat mai ser candidat del PSC si no m'ho hagués demanat, a part dels meus companys, Miquel Iceta, el meu primer secretari. I, per tant, havia de ser ell que fes l'anunci. Jo no, en cap moment se m'hagués ocorregut a mi dir això, no, perquè era ell. El meu partit ha fet una cosa que no ha fet mai. El meu partit sempre ha tingut, pràcticament sempre, la tradició és que el primer secretari sigui el candidat. El Miquel Iceta era un magnífic candidat. Va ser ell que va donar aquest pas i va desencadenar aquest procés, i a mi m'ho van preguntar i vaig dir que no, perquè és que jo no... L'anunci, jo tenia molt clar que no ho faria. Jo no hagués fet això si ell no m'ho hagués demanat, i jo, president del govern, no m'hagués alliberat del compromís que, efectivament, jo havia adquirit amb ell de formar part de, d'acceptar formar part del seu gabinet fins que ell considerés oportú. Llavors em va dir que sí, i endavant. No?
Si és president de la Generalitat, serà també el primer secretari del PSC?
No, el primer secretari del PSC seguirà sent el Miquel Iceta fins que fem un altre congrés, no? En un futur ja veurem, però jo seré president de la Generalitat i ell seguirà sent el primer secretari.
Li agradaria ser primer secretari del PSC?
Jo estic a disposició sempre al meu partit, però jo ara crec que qui ha de seguir sent primer secretari del PSC és el Miquel Iceta. Escolti, m'ha fet una feina liderant el partit titànica i en uns moments molt difícils, no? I per tant jo estic, diguem-ne, he adquirit responsabilitats importants al PSC perquè m'ho va demanar Miquel Iceta.
Col·legi de Metges de tot Catalunya, de tot Catalunya. Ara he sentit també l'Oriol Mitjà aquí al Món RAC1. La gent que siguin positius en Covid-19, que es quedin a casa, que no surtin de casa, que votin per correu... Sisplau, molt de compte. Vostè creu que les eleccions estan ben posades?
Jo crec que les eleccions estan ben posades. Crec que votar és segur i es pot fer si es segueixen les recomanacions i les pautes de les autoritats sanitàries, i també recomanaria a les persones que són positius que, en fi, crec que ja s'ha acabat el termini, però que haguessin demanat que si vull deu vot per correu, no? Jo no contradiré cap de les recomanacions que ha fet les autoritats sanitàries ni les autoritats electorals de Catalunya.
Dissabte 25 d'abril del 2020, diari El Correo. Ojalá se puedan celebrar las elecciones en el País Vasco y en Galicia, pero será la situación de la epidemia la que fijará la fecha para que se puedan celebrar con total garantía. Això va dir Salvador Illa. El País Basc i Galícia sí, i a Catalunya no?
Eren situacions diferents. El País Basc i Galícia havien convocat unes eleccions quan encara no hi havia un estat d'alarma. La situació era molt, molt diferent a la que tenim ara. Aquí es van convocar unes eleccions, un procés, a més, degut per llei, no? Perquè no van ser capaços de posar-se d'acord els partits independentistes, no? Quan ja hi havia un estat d'alarma, amb una situació epidemiològica, van ser convocades que no era pas pitjor que teníem quan es va suscitar el dubte sobre si es havien de fer o no es havien de fer. Alguns partits, de fet, van proposar l'ajornament, i a més al País Basc va haver-hi un acord unànim de totes les formacions polítiques, no? Aquí no va ser possible, tot i que nosaltres vam oferir-ho, no?
Quan parlem de que anirà a votar 20 punts menys que les últimes eleccions, que és cert que les últimes eleccions van ser molt altes, la participació que va haver-hi el desembre del 2017, clar, són 20 punts o 25 punts menys. Això és una barbaritat democràtica.
Sí, però no és la primera vegada que passa que tinguem índex de participació en unes autonòmiques per sota del 60%.
Però estem parlant per un element col·lateral, aquí, que serà el tema de la pandèmia.
Sí,
o no?
Això influirà, però no ho sabem tampoc, no? Perquè a Portugal hi ha hagut eleccions en pandèmia, o als Estats Units, per exemple, hi la participació no ha sigut menor, no? Per tant, amb condicions... Fixi vostè, als Estats Units va votar amb unes condicions pandèmiques molt, molt, molt dures, no?, d'una pandèmia, i va haver-hi més participació, no? Per tant, jo no nego que és un element que pot influir. Jo preferiria que no hi hagués pandèmia, si ens entenem, no? Però que s'ha de fer és, jo crec, donar totes les garanties, prendre totes les mesures perquè el procés electoral transcorri amb la màxima normalitat possible, no?
I els positius que es declarin aquesta setmana?
Sí, doncs s'han pres un tipus de mesures perquè puguin exercir el seu dret a vot, però i si un el dia abans de votar, doncs, li dono un atac de cor.
Sí, ja, però l'atac de cor no infectes a ningú.
Sí, no, d'acord, sí, sí. Llavors jo aquí, però jo no vull entrar en contradicció ni ho faré amb el que han decidit les autoritats de la Generalitat de Catalunya respecte al procés.
Però vostè, que és ministre, o que ha estat ministre, perdó, del ministre del RAM des de fa poc temps, és segur que una persona que és positiva s'ho pugui sortir de casa?
Si segueix totes les recomanacions al peu de la lletra que havien donat, jo entenc que sí, i per tant dono recolzament a allò que han decidit les autoritats del govern de Catalunya.
Llavors era segur que quan es van tancar que alguna persona pogués sortir al carrer quan es van tancar 3 mesos?
Estem parlant d'exercir un dret fonamental, que és un dret de vot, i insisteixo, jo no introduiré cap més element de dubte en aquest sentit. No entraré en contradicció amb el que han dit ells, és més, recolzaré i donaré crèdit a les decisions que han pres el govern de la Generalitat.
La Junta Electoral té sobre la taula més de 20.000 recursos de ciutadans que els ha tocat estar a les meses i que no volen anar-hi perquè tenen por. Què els ha de dir?
No, doncs, que s'han de resoldre aquests recursos amb agilitat, que pot haver-hi casos que siguin qüestions fonamentades i que s'hagin d'estimar aquests recursos, pot haver-n'hi d'altres que no, i que si s'estimen aquests recursos s'ha de procedir a escollir persones que estiguin en condicions de poder atendre aquest deure de participar en el procés electoral, i s'ha de fer amb agilitat per tal de garantir que el dia 14 de febrer, quan s'obre les meses electorals, hi ha un titular i dos suplents per cada una de les posicions de la mesa electoral.
No? Ha votat per correu?
No.
Votarà presencialment?
Sí, votaré presencialment.
Avui és l'últim dia per publicar enquestes, el periòdic en treu una, que dona un empat tècnic, bàsicament, entre el PSC i Esquerra, en 32-34 escons. Escolti, anem a l'endemà. Digui'm la veritat, sigui sincer. Vostè es veu president de la Generalitat?
Sí. Hi haurà canvi a Catalunya. I queden ja només 6 dies pel canvi.
Perfecte. És a dir, no, diumenge sabrà el resultat, a partir d'aquí veurem què passa. Però ja el canvi serà ja automàtic. Sí. Val, serà president de la Generalitat. Amb qui?
No, seré president jo, i jo he plantejat un govern amb els comuns.
Amb els comuns. És a dir, que considera que amb els vots del PSC més els comuns n'haurà de suficient.
Això per formar el govern. Per investidura, doncs ho hem de veure.
Ja no, per formar el govern significa que quants escons són, això?
68 escons.
Per tant,
o en segona volta, més vots positius que negatius.
Vale, però estem parlant de que considera que estarà en segona volta?
I aquí... jo dic que seré president.
Val.
I jo dic que el meu govern, no hi haurà gent que defensi, o partits que defensi l'independència, dic que hi haurà un govern de canvi i un govern de progrés. Jo em veig en cor de fer aquest govern amb els comuns. A Madrid tenim un govern de socialistes i Unides Podemos, que ha donat resposta a una situació tan complicada com la pandèmia, que ha aprovat uns pressupostos generals, que ha desplegat un paquet d'ajudes. Jo aquí em veig en cor de replicar el mateix. La investidura, he de veure quins resultats hi ha en el que otros arriba, negociaré. Però jo, si guanyo, jo em presentaré a la investidura.
I si depèn d'un vot de Vox?
No, Vox jo no tinc res a veure-hi.
Encara que...
Se'ls combat, també ho dic, amb arguments, no amb pedrades, no? Mm. Se'ls combat amb arguments, no? Però jo amb Vox estic allunyat políticament i, a més, ja han dit que em van posar a la presó, no?
Per tant, Vox no acceptarà un vot a favor de Vox?
No, jo no negociaré res amb Vox. No?
Ah, o acceptarà si li diuen que sí? No,
jo no amb Vox no construiré res amb Vox, si ens entenem. No tinc res, cap punt en comú amb ells, no?
Estem parlant de... com Colau amb Valls, no? Estem parlant...
Però això és una situació que es va produir. Jo he dit que amb Vox jo no tinc cap punt en comú.
Que ho dic amb Colau en baix, que pot ser que els doni, que vostè li donin els...
Però jo no construiré un govern que depengui ni se senti amb Vox. No puc fer-ho, això.
I amb Esquerra Republicana?
Dependrà d'Esquerra. Jo no faré un govern que persegueixi l'independència de Catalunya. Jo faré un govern de canvi i faré un govern de progrés. Jo vull fer un govern que passi full del que hem vist a Catalunya. No vull fer-ho, a més, d'una forma molt tranquil·la. Molt tranquil·la. Vull un canvi tranquil a Catalunya. No vull fer retrets a ningú. Assumeixo que tots hem tingut part de responsabilitat en el que ha passat a Catalunya. Qui ha governat més? Però tots hem tingut part de... Crec que aquests 10 últims anys ningú es pot sentir orgullós del que ha passat a Catalunya. Jo no me'n sento orgullós. I, per tant, el que vull és obrir una nova etapa. I vull concentrar-me en 3 coses. Vull concentrar-me en protegir la salut dels catalans i de les catalanes, vull concentrar-me en reactivar l'economia, aprofitar els fons europeus, i vull concentrar-me en garantir que ningú queda endarrere. I llavors, a més, en buscar un nou consens a Catalunya que ens permeti retrobar-nos entre nosaltres, retrobar-nos amb la resta espanyola i amb la resta europeus. I això vull fer-ho, diguem-ne, amb els comuns, i per tant vull sumar...
I amb Esquerra Republicana al govern?
No, si estem d'acord amb això, i tant que el govern, jo un govern que persegueix l'independència, que és el que ells han dit que persegueixen, tenen tot el dret de fer-ho, a Berta. Jo no hi estic d'acord amb això. Jo penso que això ha sigut un plantejament divisiu. Afortunadament, el nostre sistema de convivència permet defensar això. Però ara no és un punt de consens a la societat catalana. I ens ha portat on som. Ens ha portat a 10 anys perduts. I jo vull passar pàgina d'això, és el meu plantejament polític, el que ofereixo. I fixi's, sap per què estic al centre de la campanya electoral? Perquè els altres volen seguir igual. Alguns es troben còmodes amb la confrontació perquè els hi dona rèdits, d'altres es troben còmodes en aquest plantejament independentista perquè també els hi dona rèdits. I jo vull acabar això, perquè no ha portat res de bo a Catalunya, no ens ha portat més prestigi, no ens ha portat més riquesa, no ens ha portat millor convivència.
Perquè Esquerra Republicana entri al govern, hauria de deixar els seus postulats independentistes?
O almenys reconèixer que ara són inviables i que, per tant, no, el govern no s'ha d'enfocar en això. Però jo amb ells no em veig en cor de fer un govern, perquè el que segueixo de la campanya electoral és que ells segueixen dient que la independència és un objectiu irrenunciable, etcètera, etcètera.
És a dir,
sembla que estan molt a prop o que tornen a voler a replicar una fórmula que, des del meu punt de vista, no ha funcionat, però no només des del meu punt de vista, sinó que els propis protagonistes han dit que no ha funcionat, no? El president Torra va dir fa un any, una mica més d'un any, que se sentia desautoritzat pel seu govern, no? Sembla que ells volen tornar, i he vist que han proposat un govern amb tots els partits independentistes, més els comuns, no? Bueno, i veig que alguns han dit que no. Veig que també ho diuen els de Junts per Catalunya, jo crec que volen tornar a repetir una cosa que des del meu punt de vista no ha funcionat a Catalunya. Per això jo plantejo un canvi. I per això jo demano aquests darrers dies, i ho intensificaré aquest missatge aquesta setmana, concentrar el vot en la meva candidatura per aquells que vulguin canviar.
El vot útil, te'n dius això, no?
Bueno, sí, jo crec que tots els vots són útils. No m'agrada utilitzar molt aquesta expressió, perquè sembla que, escolti'm, si vostè vota, no. Jo dic, concentrin el vot, si realment vostès volen canviar, concentrin el vot en la meva manera, perquè jo garanteixo un canvi.
Si vol reconciliació, com concilia els independentistes, que segons algunes enquestes podria sumar majoria també? És a dir, quina fórmula hi hauria d'encaix entre Catalunya i Espanya? És a dir, la reforma de l'Estatut que volia el PSC ja fa anys, la reforma de la Constitució que, per exemple, volia Rubalcaba?
No, jo que no veig factible a Catalunya és que, si ho simplifiquem en dues meitats, una meitat s'imposi sobre l'altra, l'altra sobre una, no? I, per tant, penso que la fórmula és començar a treballar en allò que estem d'acord, no? Algú no està d'acord en que ara és important protegir la salut i derrotar la Covid? Algú no està d'acord encara? Tenim una oportunitat històrica, 140.000 milions en 6 anys, per transformar la nostra economia i que s'ha de reactivar i que hem de recuperar el lideratge econòmic a Espanya. Algú no està d'acord en que hem de garantir que ningú queda endarrere d'aquesta persona que té un petit negoci?
Estan d'acord, però
llavors, sí. Comencem per aquí. I respectem-nos, reconeguem-nos. Jo també veig gent d'un i d'un altre costat que nega que un sigui més o menys català perquè defensi més o menys. Reconeguem-nos, seguem, posem en marxa les dues taules de diàleg, la que hi ha a Catalunya creada per resolució del Parlament de Catalunya, i ens reunem entre nosaltres i busquem si hi ha maneres de millorar el nostre marc de convivència. Jo amb això no només no m'hi nego, sinó que tinc propostes al respecte. Juliol del 2013, acord de Granada dels socialistes espanyols, recuperació de Barcelona del 2017, no? I també la mesa de la taula de diàleg amb el govern d'Espanya. Hi ha una agenda de 44 punts que van suscitar anteriors responsables de la Generalitat, bueno, que estan damunt de la taula, i que és un bon començament per poder treballar, no?
Amb això que està comentant, l'actual sistema que té de finançament Catalunya és acceptable?
No, s'ha de millorar.
I què vol dir s'ha de millorar?
Doncs que aquest és un debat sempre molt complex i fins i tot diria que molt incòmode en un estat compost. Des del 2014 correspon millorar-lo. Jo que plantejo és anar a les reunions tècniques i polítiques on s'ha de resoldre aquest assumpte. Hi ha un compromís del govern d'Espanya de millorar el sistema de finançament, i millorar vol dir buscar aliats, com per exemple el president de la Comunitat Valenciana, amb qui ja he tingut ocasió de departir un acte aquests darrers dies, no?, i buscar bases objectives. Jo no vull privilegis, però vull ingressos justos. I vull acabar amb el dumping fiscal a Espanya.
Ara anem amb la mascareta, el kit del seu programa electoral. Però abans, Sílvia Solans, alguna pregunta pel anem a dir els ministres, encara en surt el ministre Salvador Illa.
Si m'enteixes, em faré dues. Una sobre llengües, perquè m'ha quedat l'atenció que pràcticament tots els actes els ha fet bilingües, excepte l'acte de les Terres de l'Ebre i una conversa amb Ximo Puig, i volia preguntar-li sobre el tema de la immersió a l'escola, que no se n'ha parlat, perquè veig que el programa parla d'assegurar la competència plurilingüe al sistema educatiu i adaptar-lo a cada zona. Vostè és partidari de blindar la immersió?
Sí, jo crec que el català ha de ser el centre de gravetat del sistema educatiu català i ha de tenir una presència significada en el sistema educatiu català, no? També penso que és important que es garanteixi l'ús de, no només de dues, sinó de tres llengües a acabar l'educació obligatòria a casa nostra, no? Per tant, jo no, aquí no plantejo cap problema.
I l'altre és que diu que no vol cap independentista al seu govern, perquè no és independentista i vol Girafull, però la Diputació sí que continua un pacte amb Junts, que si no tinc mal entès, no. Vostè hi va ser darrere. Llavors,
sí,
no sé si volen trencar-lo o com es quedarà.
No, però fixi, la Diputació que té per tasca és administrar els recursos de l'administració local a la província de Barcelona, no? I també governem amb altres partits independentistes a nivell local, però és que per netejar carrers o per fer equipaments o per millorar la vida d'una ciutat ens podem trobar punts d'acord. Jo no nego el diàleg i enraonar amb ningú. Ara, una orientació d'un govern de la Generalitat que pretengui la independència de Catalunya, havent-nos portat on ens ha portat aquest plantejament els darrers 10 anys, jo no ho comparteixo, per tant no puc compartir govern amb ells, no?
Anem a la mascareta? Vinga, va. Trampa, perquè si li pregunto, sap quantes vegades apareix la paraula federalisme o federal al programa electoral del PSC? Un centenar. Sap on no surt enlloc? A la Constitució.
Però fixi's.
Com podem ser estat federal si la Constitució no ho permet?
No, perquè la Constitució es va fer en un moment en què no es va utilitzar aquesta paraula. Però fixi's una cosa. La pràctica que hem fet el govern d'Espanya aquest últim any i que, si em permet, de fet jo de comissar senyet, és molt federal.
Ja, però
és molt federal, jo he utilitzat la paraula cogovernança, no? Però és molt federal, no? I hi ha una cosa que jo crec que s'havia donat poca importància i que permet una enorme simbologia i que he dit bastant aquests dies, si m'ho permet, la voldria suscitar arran de la seva pregunta. El 26 d'octubre, el president del govern, a qui jo he acompanyat amb 18 conferències amb presidents autonòmics, va reunir en una mateixa taula virtual, perquè estava en un moment de pandèmia, els presidents autonòmics, el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i la presidenta de la Comissió Europea per parlar de fons europeus. Quatre nivells d'administració. Europa, Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes i Administració Local. Per dir, mirin, de primera mà, sàpiguen vostès com anirà això. Quins objectius té Europa? A vegades els fons europeus la gent es pensa que és una divisió aritmètica, em toca tant, m'ho dones i faig jo que vull. No va així, Europa. Hi ha uns objectius, hi ha unes regles, hi ha uns mecanismes per a garantir aquest fons administratiu bé. I el president es va sentar en una mateixa taula, tots quatre. No? Per mi això té una enorme simbologia.
Sí. No.
Ha fet
18. El que passa que com que crec que no li has dit els 30 segons,
bueno,
o sí que li has dit.
Si ho sap de base.
És que he pensat, si ara pito els 30 segons, espantaré el candidat Illa.
30
no
segons,
té 30 segons, senyor Illa. I faré com a estat d'alarma, eh? Les 10, toc de queda.
Considera que el PSOE abordarà una reforma constitucional en breu?
En breu no. En breu no.
I si no és en breu?
En breu, llavors ho veurem, però en breu, jo crec que en breu és combat, reforçament del sistema sanitari i combatre reactivar l'economia. Jo crec que això són les prioritats més importants ara, garantint que ningú quedi endarrere. Però el PSOE té el document de Granada que no descarta això, però en breu jo crec que no.
Té por Pedro Sánchez del que pugui dir en campanya a Catalunya que no pugui sortir els diaris de Madrid?
No, al contrari. Jo crec que ha demostrat en aquest sentit molta coherència i molta determinació a voler resoldre activament problema que tenim a Catalunya i a Espanya, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i a Espanya.
Sí, mira, això deia el federalisme, l'any 2017, declaració de Barcelona signada pel PSC i pel PSOE. Pàgina 4, iniciar los trabajos para una reforma federal de la Constitución Española que nos una de nuevo a todos. Per tant, no nos va unir de nuevo a todos los próximos 4 años perquè no n'hi haurà.
No, jo no he dit, escolti'm, no, i es van fer una comissió al Congrés dels Diputats a demanda del PSOE. El que passa que ara les prioritats, vostè m'ha dit en breu, ara les prioritats més importants, a mi em sembla que són...
Per tant, si no és en breu, estem parlant de la següent legislatura en cas de guanyar el PSOE?
No, ni descarto aquesta, no ho sé.
Ah, no?
Ara, no, jo hi dic, en breu sí, el mes que ve, ho veig això. Jo crec que el 2021 hi ha dues prioritats clares, no? És l'any de la vacunació i l'any de la reactivació, i ens hem de centrar en això, no?
Però és que el 2017 no hi havia pandèmia.
No, i per això es va fer. Per això es va fer, i inclús es va fer una comissió al Congrés per començar a estudiar el sistema constitucional i fer un plantejament de reforma de la Constitució.
Pàgina 15 del programa electoral diu: som molt conscients de l'existència de sectors a Catalunya i a la resta d'Espanya refractaris al diàleg i al retrobament, però tots els estudis sociològics ens diuen que som minoritaris, que la ciutadania catalana i espanyola vol diàleg i pacte. El programa parla de, i ho veiem aquí, retrobament, diàleg i pacte, però no vol visitar el president d'un partit polític independentista empresonat per la causa del procés. No li sembla contradictori?
No, perquè jo interlocuto amb altres responsables d'aquest partit polític. Miri,
amb qui, per exemple?
Humanament,
amb qui?
Humanament, doncs he interlocutat com a ministre amb el senyor Pere Aragonès, he interlocutat amb altres responsables.
I de Junts per Catalunya, amb algú?
Sí, he parlat amb el senyor Batet i he parlat amb altres persones d'aquesta formació política, he parlat amb la Meritxell Budó, he parlat amb altra gent. Miri, jo humanament no m'alegro de les persones que estan patint. No me n'alegro. Ara, jo un gest polític, que és el que pretenien alguns, d'anar a visitar aquestes persones a la presó, no ho puc fer.
I si ho és president?
Quan sigui president, veurem. i veurem què farem, i veurem...
Però jo, creu que ho hauria de fer?
Un gest polític... No, no, jo
sí, president Illa, no, jo, en el cas que és com diu aquí, ho faria?
Jo crec que hem de fer a Catalunya és, insisteixo, passar pàgina, entendre tots que el que hem fet aquests 10 anys no ens ha anat bé, assumeixo que tots hem tingut una part de responsabilitat, també nosaltres, crec que també és just dir que qui ha governat en té més, i jo vull passar pàgina d'això, jo no vull.
Però en aquesta...
Llavors, a mi, humanament, jo no m'alegro. Jo conec moltes persones que estan a la presó. No m'alegro del que estan passant. No me n'alegro. No me n'alegro, i qui em coneix de debò sap que no me n'alegro. I tampoc tinc per què explicar més coses en públic. Ara, un gest polític, que és el que una vegada algú pretenia d'anar, no he volgut fer.
Per tant, la política i la humanitat van de banda.
No. Política és la política i...
I la humanitat és la humanitat.
I una qüestió, una persona és els sentiments que jo pugui tenir a nivell personal i les consideracions que pugui tenir.
Però això és molt cruel per la política, no?
No, no és cruel, això és el que és.
És molt trist, per això.
És el que és, no? I escolti'm, i a més, la gran lliçó que hem de treure tots això és que s'ha de respectar el marc de convivència. Tots ho hem de respectar. Podem canviar, però tots ho hem de respectar. I si no ho respectem, hi perdem tots.
Però igualment em sorprèn, eh? És a dir, jo entenc la duresa del que és el món polític per guanyar i perdre, però a la vegada estem perdent el que és l'essència de l'ésser humà, no? Que és l'humanisme, no?
Jo em sento, diguem-ne, jo soc de la tradició de l'humanisme cristià, i insisteixo, hi ha coses que es fan i no s'expliquen, i hi ha coses que es fan més a l'esfera personal. Jo, les meves accions polítiques, em dono compte políticament, i un gest polític, que és anar a fer una visita a aquestes persones, no he volgut.
Per això li he preguntat, que com a president, em diu, veurà, no m'ho vol contestar, crec que, si no salto, però si no m'ho vol contestar, no, perquè, entre altres coses, perquè no, en aquest gest de retrobament potser que vull, sí que seria una vegada d'anar-ho.
És que jo el que vull és, justament, el retrobament, no? I el retrobament vol dir respectar-nos i reconèixer-nos tots, no? Ara, a mi tampoc m'han de dir que sóc menys català perquè defensi una postura política, no? Però hi ha qui m'ho diu. No, però hi ha qui m'ho diu, no? Encara hi ha qui, diguem-ne, teoritza que Cristòfol Colón és català i està mirant si Santa Teresa de Jesús és catalana, i igual aviat ens diran que Shakespeare també, i no s'han anat a Santa Coloma de Gramenet. I no s'han anat a Cornellà. I em diu que jo, perquè no defenso la independència, sóc no sé què i no sé quantos.
Qui no ha anat, per cert, a Santa Coloma?
No ho sé, alguns que ho diuen, no sé si hi han anat, perquè si no es donarien compte del que hi ha aquí, no? Per tant, jo el que vull és que ens reconeguem tots, que ens reconeguem tots i que reconeguem que hi ha, efectivament, molta gent que legítimament defensa que aquí ha d'haver-hi, per Catalunya és una independència, i molts que diem que no. I, per tant, amb un empat no resoldrem res.
Bueno, quan deia el tema de la reconciliació de la independència, no, aquí hi hauria un gran debat, sobretot jo deia que parlava de l'humanisme perquè una política sense humanisme és de bàrbars.
Sí, però jo reclamo que la política que faig jo és una política amb humanisme, vamos. No em sento identificat amb una política no humanista.
Pablo Iglesias, company seu, excompany seu, dale, el Consell de Ministres i vicepresident segon del govern, assegura avui, de fet a l'Ara, que no hi pot haver una situació de normalitat democràtica i política mentre Oriol Junqueras sigui a la presó i Carles Puigdemont a Brussel·les. Això, evidentment, no ho comparteix.
Jo no, jo estic... En fi, jo, aquesta afirmació jo així no la faria mai, no? Jo crec que... I ho hem vist, a més, als Estats Units recentment, no? El respecte a l'estat de dret és imprescindible en tota democràcia, no? I quan es vulnera, porta patiment i conseqüències molt doloroses per tots, no?
Dissabte deia El País, un referèndum és algo descabellado i no tiene apoyo en la societat catalana. Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP s'han mostrat favorables a fer-ne un, i són 78 diputats al Parlament.
Un referèndum d'autodeterminació. Un referèndum que sigui votar un acord, em sembla bé, votar un desacord, no. Sí, a Catalunya...
Però té suport, sí que té suport.
Sí, però portar a Catalunya, fer plantejaments que augmenti la divisió en la societat catalana, a mi que no es conti. Arribar a acords i ratificar aquests acords per part de la ciutadania, i tant.
No, creu que seria bé fer un... Escolta, encara que vostè consideri que no ha de ser vinculant, de dir, fem un... allò que deien Rafael Nadal sempre, anem a comptar-nos.
Sí, per tornar-nos a comptar el dia següent. És a dir, perquè, esclar, els que diuen anem a comptar és anem a comptar i que guanyi jo, i si no, tornarem a demanar un altre al cap de dos dies, no? Com estem veient que passa, això és divisiu, això és divisiu, això és divisiu. Que el món ja passa pàgina d'això, que els Estats Units amb aquests plantejaments han sigut divisius. Jo no nego que es pugui defensar això i que es pugui treballar, però no anem a augmentar les divisions en un moment, a més, en un moment que el món està canviant molt ràpid. És que aquí toquem de peus a terra. Sector turístic, sector automoció, sector agroalimentari, polígon químic de Tarragona.
Susto m'has fotut a mi ara.
L'he fet suau, senyor Ira, l'he fet suau.
Susto, sí, perquè
m'he espantat a mi, eh?
El dilluns serà més important el resultat, evidentment, el que passi a Catalunya, però està molt pendent també del que es pugui dir des d'Espanya, per exemple, és a dir, el resultat que pugui haver-hi. Imaginem-nos que guanya una altra vegada la independència.
No, jo crec que guanyaré jo. I t'ho dic de veritat, eh? Jo n'estic convençut.
Governar, està parlant, guanyar?
Sí, bueno, guanyar. Però no, jo crec que a la resta d'Espanya crec que hi ha una legislatura ben enfocada. No veig alternativa en aquest moment, no?
Si vostè guanya amb escons i amb vots, està convençut que serà president?
Sí.
És important?
Almenys ho intentaré, jo estic convençut que sí. És que, escolti'm, en fi, jo veig que hi ha unes ganes...
M'ho he dit tan contundent que m'he quedat parat.
No,
el tirant també
s'ha quedat. És que jo veig que...
Bueno, porto tot el matí, dient-ho de manera molt contundent. No sé si fa una part de l'estratègia de campanya o...
No sé, jo tinc la meva estratègia de campanya.
És clar, no diré que no.
Però jo veig això, veig que hi ha unes ganes de passar pàgina, però vull insistir en dues coses, eh? Jo vull fer-ho amb tranquil·litat, no vaig a gades, amb tranquil·litat, i vull fer-ho sense retrets, sense mirar enrere. I aquí, si no fem tots aquest esforç, no ens esperen anys bons per Catalunya.
Llavors el que hauríem de fer també és, a partir de l'endemà, si vostè és president, a intentar reconduir la situació global.
Completament d'acord. Amb això que s'hi compti. M'hi dic més, que s'hi compti si sóc president, com crec que seré, i si no hi sóc, també. I si no hi sóc, també.
En tot cas, perquè vostè, una altra pregunta important, es queda?
Em quedo.
I es quedarà, si és l'oposició com a diputat?
Crec que estaré al govern, però sí.
Li torno a preguntar per saber-ho molt important, perquè em sembla que són les preguntes que deia que tothom haurà de respondre i que espero que el debat de TV3 i el de la Sexta es puguin respondre aquestes coses, no? Serà president sense acceptar en cap cas els vots o l'abstenció de Vox?
Sí. Sí, o no? Jo he dit abans, aquests senyors, a mi, a part de que a Madrid m'han dedicat també bastantes tardes de glòria, l'última cosa que he sentit d'ells és que m'ho van posar a la presó, i jo almenys no tinc res enraonar ni res a acordar-hi. També m'hi torno a dir, i aprofito els micròfons de la seva emissora que té, que es diu aquí té repercussió, no a pedrades. Se'ls combat amb arguments, amb política, amb educació, no a pedrades.
Si queda primer i a majoria absoluta independentista, es presentarà igualment a la investidura?
Sí, jo vull defensar la meva proposta, efectivament.
I si no hi ha majoria independentista, però només li surten els números d'abstenció de Vox, s'hi presentarà?
No, jo en Vox no hi comptaré. Jo presentaré i espero que també hi hagi racionalitat per part dels altres actors polítics, no?
Per cert, que a partir de la pàgina 42 del seu programa preveu una llei de sistema policial de Catalunya. Només una pregunta sobre el tema. Li agradaria que el major Trapero continués al capdavant dels Mossos si vostè és president?
No m'ho he plantejat, ni m'he plantejat tan sols qui ha de portar aquest departament. No? Jo he donat dos noms del meu govern. No
té clar els noms del seu govern?
Tinc dos cabars. La resta hi he pensat.
Els dos clars eren Maurici Lucena.
Maurici Lucena per Economia i Hisenda i Olga Paner. També tinc clar, ho he dit aquest matí i ho vull tornar a dir aquí, també tinc clar que jo comptaré amb el doctor Gimón si ell vol seguir treballant, perquè jo vull una continuïtat amb la gestió de la pandèmia a Catalunya. I tinc un reconeixement personal i professional per la feina que ha fet el doctor Gimón i, per tant, això ho tinc enraonat amb la doctora Paner. I vaig dir, escolta, jo crec que hauria de continuar el Gimón si ell vol continuar. I em va dir jo també.
Olga Paner seria la consellera de Salut.
Salut, però aquest comentari sí que el vaig fer amb ella. I abans la resta de noms no hi he pensat. Jo tinc...
Albert Batlle, per exemple, recuperar-lo?
Per passar, està fent una feina molt important a l'Ajuntament de Barcelona. Albert Batlle és, a part d'un magnífic polític i servidor públic, jo sóc amic d'ell, no? Però no hi he pensat.
Hi hauria alguna conselleria nova o eliminaria alguna altra?
No hi he pensat. Jo, més aviat, m'incabino per, si es pot, aprimar l'administració de la Generalitat i el govern. Més aviat m'incabino per això, no? Però no hi he pensat com per poder-ho traslladar a l'opinió pública.
Per tant, el que interpreto és que vol una mena de continuïtat de la gestió pandèmica que hi ha a Catalunya?
Jo no he entrat mai en conflicte quan he sigut ministre amb la gestió que s'ha fet de les comunitats autònomes. Tampoc ho he fet com a candidat. I pel doctor Gimón tinc un grau molt alt de respecte professional i personal per la feina que ha fet.
Hem fet que hi ha conseller d'Economia, en el cas que seria el Maurici Lucena. Li pregunto, conseller de Presidència o consellera de Presidència també n'hi haurà o no?
No ho he pensat.
Sí, si n'hi haurà o n'hi haurà, eh?
No he pensat.
No, pensat,
no he pensat, això, eh?
Va. Anem a la part del Josep Martí, que serà la distància de seguretat, aproximadament d'uns 5, 7, 8 minuts aproximadament. Jo intentaré fer només de mitjancer de la pau, com sempre de moment ha passat en aquests dies amb tots els candidats que ens han visitat. Josep Martí, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què?
Som gent de... Som gent de pau.
Sí.
Així que no hi haurà guerra, però hi haurem de fer algunes preguntes que siguin una mica complicades.
Endavant.
No? Per això hem vingut. Jo li llegeixo una frase que li sonarà. Si hubiera aceptado las exigencias de Pablo Iglesias, hoy sería presidente del gobierno, pero sería un presidente que no dormiría, como el 95% de los españoles. Pedro Sánchez deia, en Podemos ni aigua, vam repetir les eleccions, Podemos no ha renunciat als seus plantejaments, i esta frase, pel desguàs, per què l'hem de creure a vostè quan parla de que amb els independentistes n'hi ha aigua, amb aquest precedent?
No, perquè passarà això, és dir, jo... escolti'm, jo hi dic, jo no puc formar part d'un govern a Catalunya que tingui per objectiu independència de Catalunya. I aquests senyors estan dient que volen independència. I tenen tot el meu respecte per dir-ho. També demano que em respectin a mi, per tant, no puc formar part d'un govern amb ells, no?
Respecte a Vox. Ha estat molt vehement amb aquesta entrevista. Però al Congreso, el dia que es va convalidar el decret que regula els ajuts extraordinaris d'Europa, el president espanyol, Pedro Sánchez, els va felicitar i els va dir que tenien més sentit d'estat que la resta de formacions polítiques. Atribuï sentit d'estat a l'ultradreta, en seu parlamentària, per boca del president, que és del seu partit, no és contradictori amb aquest discurs que ens acaba de fer a l'entrevista?
Jo crec que el president en aquell moment el que va voler posar de manifest és el poc sentit d'estat de partits com el Partit Popular, Ciutadans, Esquerra, PDeCAT, Junts per Catalunya, que a 140.000 milions en 6 anys no els hi donaven suport, no? Partits que, per cert, han coincidit amb Vox votant en contra de l'estat d'alarma, que jo això ho tinc molt gravat, eh? Que jo això ho tinc molt gravat perquè ho he patit, eh? I em demanaven a la mà dreta més coses per aquí a Catalunya i a la mà esquerra, quan anava el decret d'alarma, votaven que no coincidien amb Vox. Coincidint amb Vox, eh? Per tant, a veure, una mica d'altura a tots. Sí, a Vox el que hem de fer és arraconar-lo en una cantonada d'autogobierno polític, i això demanda de tots els partits polítics en diferents combinatòries, a diferents taulers polítics, congressos, diputats, Parlament de Catalunya, demanarà actuar amb racionalitat política. Perquè hagués quedat aiguavit de Vox si hagués fet el que es havia de fer, que és donar suport a un decret perquè vinguin 140.000 milions d'euros en 6 anys a Espanya i agilitzant els tràmits que s'han de fer de l'administració. A mi això, i crec que el president el que va voler posar de manifest és justament això, la manca de sentit d'alguns partits, que ja està bé, que en pandèmia han fet política alguns, tu, i amb això tampoc també n'han fet. Que jo es havia reunit amb una... Que això del 26 d'octubre no li dongueu poca importància, això en té molta. No havia passat mai. Jo vaig convidar a dues interterritorials a responsables d'europeus, a col·legues meus, vaig convidar la comissària, a l'Esteve Quiriakides, i vaig convidar a la ministra portuguesa. I això hem d'anar-ho fent, perquè és posar els nivells d'administració conjuntament amb una mateixa taula, no?
Vostè parla de retrobament, de passar pàgina. Seguint la seva campanya electoral, una mica sembla que la seva proposta sigui que els catalans tanquem els ulls, vostè fa màgia, i hi ha 10 anys de la història de Catalunya que desapareixen, i la Catalunya del 2021 enllaça amb la del 2010. Quan parla de retrobar, se suposa que tothom ha de posar de la seva part, però de la seva boca no hem sentit què és el que posarà. Sí. Ho dic perquè quan s'acusa l'independentisme, amb raó, de vegades, d'intentar passar per sobre de l'altra meitat del país, vostè, des de l'avantatge que li dona la llei, en el que diu, és pràcticament el mateix. El que els està dient a 2 milions de persones és les seves ambicions polítiques a la butxaca, els últims 10 anys, com si no els haguem viscut, i aquí pau i demà glòria. El problema polític segueix existint. Vostè ha de solucionar-lo. Quina és la seva proposta concreta?
Jo agraeixo molt la pregunta que fa. Ho dic de veritat, no?
Jo
no dic que es posin a la butxaca les seves... Jo dic que tenen tot el dret del món de defensar-les. I jo també he de defensar el meu plantejament polític. El que dic és, constatem que no és majoritari. Dic que ens hem equivocat tots aquests arrebats. Jo em poso per davant. Ens hem equivocat. Jo retrec al meu partit polític que no ens prenguéssim més en sèrio que aquest plantejament no era un plantejament tàctic, sinó que era un plantejament de fons. I no haguem combatut amb arguments això molt més abans. No? Jo el que dic és no oblidar, no podem oblidar. Això ha generat molt dolor i conseqüències que seran duradores a la societat catalana i a la política. El que dic és, constatem que aquest camí no ens porta enlloc. I d'una forma tranquil·la i sense retrets, jo no vull retrets a ningú, anem a passar pàgina i anem a posar-nos d'acord, amb calma i amb tranquil·litat. Podem reformar el marc de convivència? Fem-ho. Comencem per allò més senzill, no? I he dit sempre també aquesta campanya que estic a favor de l'estat de dret, de la justícia i en contra de la venjança. Perquè també veig que hi ha gent que vol venjança i jo no vull la venjança. Jo no vull.
Anem acabant, Josep.
Sí. Aquesta s'allunya una mica de la política, però el primer anunci que vostè fa per Twitter, a més, és que el número 2, el govern, amb una cartera tan important com Economia, serà el Maurici Lucena, actual president executiu d'Aena. No li sembla que és tenir una concepció patrimonial d'una empresa que cotitza l'IBEX 35, que té inversors minoritaris, inversors institucionals? És veritat que l'Estat té el 51%, però que té una mirada professional sobre aquesta empresa, que aquesta empresa hagi hagut de fer, de comunicar un fet rellevant, i que la posició més important de l'empresa, que és la presidència, ara quedi subjecta a una mena de prova si em surt me la quedo? És a dir, si guanyo me'n vaig, si no em quedaré aquí? Quin respecte hi ha darrere d'això a la presidència d'una empresa tan important com Aena?
Miri, això que em diu també li agraeixo molt que m'ho pregunti, no ho pregunta mai ningú, i és una pregunta molt rellevant, no? Des del meu punt de vista. Això ho vaig veure molt. I ho vaig parlar molt amb el Maurici Lucena. I ell em va demanar dies per rumiar-ho. I jo, al final, vaig veure en ell entusiasme i il·lusió per poder-se dedicar, si es donaven les condicions, a la política catalana. I jo volia ben veure que, efectivament, des d'un punt de vista legal, es podia fer, es havia de fer una comunicació per ser absolutament transparents a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, no?, perquè es fes. I jo vaig veure que jo, amb un assumpte que considero transcendental per Catalunya els propers debats, que és redreçar la decadència i tornar a buscar el lideratge econòmic a Espanya, volia donar a conèixer la persona amb la que comptava, no? I em va semblar que, si possible, des d'un punt de vista legal, havent-ho valorat amb ell, havent-ho també ell pogut valorar amb el seu equip i amb qui ho va considerar oportú, podia fer aquest pas endavant, i ho vaig fer. Però té raó, que va ser un aspecte que el vam considerar més d'una hora i més d'un dia.
Acabo, i sempre es faig la mateixa pregunta per acabar a tots els candidats. Durant aquells 3 mesos que vam estar tancats a casa, vostè a Madrid com a ministre de Sanitat, a què dedicar, com diu la cançó del Perales, a què dedicar el tempo libre? Què va fer aquell temps? Va veure sèries? Va llegir?
Sí, jo, la veritat és que aquells 3 mesos van ser molt intensos, perquè anava molt d'hora, arribava a 7 al Ministeri. Em va ajudar molt que s'incorporés a una persona al meu gabinet, que llavors ha sigut el meu cap de gabinet, Víctor Francos, que va viure amb mi, perquè no tenia un avió, estaven tancats als hotels.
I llavors,
a la Moncloa, a la dependència de la Moncloa. Llavors arribàvem a casa bastant tard, 9:30, 10, 10:30, i pues, sopàvem, i intentàvem, per no seguir parlant el mateix dia, pues, sí que vèiem. Ell no havia vist Txernòbil, que és una sèrie que m'agrada molt, vam tornar a veure, i vam veure algunes sèries més conjuntament, no? I bueno, teníem un moment de distensió al vespre i anàvem a dormir d'hora perquè ens aixecàvem molt d'hora al matí, no? I no vaig tenir temps per massa més, eh?
Moltes gràcies i molta sort. Dilluns que ve, si de vol, parlem i havíem comentat aquest resultat electoral. Moltes gràcies,
Salvador
Illa, per haver estat avui aquí al Món a RAC1. Demà el torn és de Carlos Carrizosa, la distància de seguretat, amb Anna Gómez i amb el cap de llista i cap de l'oposició en aquests moments al Parlament de Catalunya, després que ens acompanyi Pablo Casado, president del PP. Això serà demà, 11:03.